Crec que tothom ha reaccionat molt bé, tothom supos que s'haurà cuidat.
Gràcies, Toni. Així arribem a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Flors en el desert. Dina, que arreglarem el món. Amb David Oliver.
Molt bon dia, com esteu? Iniciem aquesta emissió que mos conduirà fins a les 11 i fins aquí haurem arribat. Som 8 anys de Flors en el desert. El programa arriba a la seva fi. Ha estat una història molt xula, molt, molt maca. I a partir d'ara, projectes nous. I la pretensió d'avui és recuperar veus que han anat passant aquests anys pel programa. No totes, evidentment, no és allò de fer una acumulació en fila índia de persones que hem anat coneixent, però sí de qualcunes que, per una raó o per l'altra, mos ha fet ganes tornar a saludar. Evidentment, que ningú s'ofengui si avui no ha estat convidat o convidada. Vos recordam a totes, a tots, han estat aquests 8 anys fent allò que hem anomenat ràdio social i ara arribam al final del camí pensant que allò que mos han dit des d'aquesta mateixa casa serà cert, i és que aquesta ràdio social s'estén a tota la programació, que la sensibilitat social serà pròpia de tota la programació. Això sembla, si aneu escoltant IB3 Ràdio, cada vegada més hi ha temes que fa 8 anys gairebé eren exclusius de Flors en el desert i ara són en el conjunt de la graella d'una manera o de l'altra. Dit això, avui el que farem serà una vegada més oferir-vos fragments d'aquest projecte tan maco de ràdio que se fa des d'Espace, aquesta entitat que té persones amb paràlisi cerebral, aquest Los Reyes del Camino. Tenim dos talls preparats per d'aquí una estoneta i també recuperarem el contacte amb la persona que no ho ha escoltat, amb la persona que és a darrere o de vora de les persones que fan Los Reyes del Camino. Ella és na Patri Álvarez, és la responsable de comunicació d'Espace, persona que en certa manera dirigeix, coordina aquest projecte radiofònic. I volem visitar una vegada més el que són les instal·lacions, la feina de Siloé. Estan parlant d'aquesta entitat silenciosa en la seva feina, moltes de vegades diria que un tant invisibilitzada, que atén a persones en situació d'exclusió i afectades de VIH, de SIDA, persones en situació de salut molt fràgil, molt fràgil. Tenen aquella residència just entrant a Sant Eugeni, en aquest poble de Mallorca, si vens des de Santa Maria, per exemple, i allà en el que es Bosc del Senyor, crec que se diu, ara no ho recordo bé, hi ha aquesta residència de Siloé. Allà hi ha persones que no només afectades de VIH-SIDA, sinó també per altres patologies derivades o perquè venen d'una situació d'exclusió que així ho ha provocat, i de persones que moltes de vegades se troben literalment en situació que podrien qualificar de terminal, i les persones que fan feina a Siloé els atenen de la millor forma possible. Fa anys vaig tenir la possibilitat de visitar el centre i és molt emocionant veure com te van mostrant els arbres que han plantat cada vegada que un d'ells o d'elles se n'ha anat i un arbre recorda la seva figura. I a partir de les 10 tocava, perquè és un conflicte que ha rebrotat després d'anys d'estar parlant a veure si el podíem redreçar. Sí, avui tornarem a contactar amb la Catalina Rosselló de l'Associació d'Amics dels Pobles Saharaui. Ho varen fer ja fa unes setmanes quan va rebrotar el conflicte armat entre el Front Polisari i el govern del Marroc, i volen saber com estan les coses. Ho recordeu, allò de que Hi ha hagut joves que havien vengut a viure aquí, joves que havien estat acollits per famílies mallorquines, joves saharauis procedents d'escampaments d'Algèria, no? De refugiats. I d'aquests joves n'hi ha algun d'ells que han partit a la guerra. És una situació francament impactant. I en el context internacional també miraran cap a AEA Solidària, ja ho sabeu, aquesta entitat solidària que fa feina a la zona del Carib. Estan parlant de persones que fan feina o procedeixen d'Aire Europa, persones que viatgen sovint amb avió i que un dia varen veure que allà hi havia coses per fer. Avui na Marta Andreu mos explicarà com estan les coses en aquest moment i si tenen objectius de cara en el 2021, que ja s'acosta. I després també mos retrobarem en Alessandro Marinelli. Ell és el president de Predif, d'Espaim. Estan parlant de persones amb mobilitat reduïda, problemes de mobilitat derivats de qualque lesió medular, discapacitat física en general. Un Alessandro que en el seu dia varen conèixer quan gairebé era un nou vingut amb això de la discapacitat arran d'un accident de trànsit. I ja veus quina trajectòria que ha fet. Ara és un dels portavós principals dels col·lectius de persones amb discapacitat a les nostres illes i a més ha anat evolucionant tant en allò que proposen i que demanden. En parlarem una estona amb ell. I després, per tancar el programa, poesia. Poesia amb en Biel Vila, poeta que també va començar amb nosaltres fa molt d'anys, quan tot això començava, m'assembla. No sé si ja des del primer moment, fa 8 anys, en Biel Vila mos va començar a acompanyar i mos oferia versos a diverses emissions, ho va fer així, i avui acabarem la nostra trajectòria acompanyats d'ell, amb els versos que vulgui posar-hi en el nostre fins aviat, per dir-ho de qualque manera. Fem una cosa, però. Hi ha una persona que han conegut els darrers anys, que també hem volgut convidar avui. És una màquina, se nom Emma Segura, i fa com a de tot. Extremadament culta, extremadament divertida, persona que forma part del grup d'educació alternativa d'Eivissa. Una persona que és Nadal, mos ha enviat una rondalla i una cançó.
Guisat de pilotes. I diu així. Un senyor de vila tenia un lloro que una vegada volgué cebre si era molt bo el que feien per dinar. En Sobec destapar una mica solla, que ja bullia, i l'envestir una oloreta molt bona. Era guisat de pilotes de carn. Tanta gola li va fer que, sense encomanar-se a Déu ni a sa mare, hi ficàs cap dins. I de s'escaldada quedà amb su capet ben pelat i sense ni una ploma. Tenia també aquell senyor un fill que era un poc desbaratat. Una vegada n'hi feu una de tan grossa que el tancà dins que seu i el castigà hasta una setmana sencera sense anar al carrer. Però Salot no hi vengué molt conforme i al cap de pocs dies va fugir per una finestra. Llavors se n'anà una hisenda que tenien, es feia deixar sas en es majoral, el dué a vila i el vengué per 4 duros. Així tengué per anar de gatzell. Quan tornà a casa seua, son pare l'esperava amb una saliva, però no li va pigar ni li va dir res. Envià a buscar el barber i li fer pelar el cap, ses celles i el mostatxo, tot ben afaitat. I el lloro, quan se'l va veure davant amb aquella closca, li digué tot d'una: has menjat pilotes! Has menjat pilotes! Ara us cantaré una cançó de Nadal que va ser composada a Eivissa per mi mateixa i que es titula Fumassa de Nadal. Diu així. El dia ja va fent una passada per dalt, torrons, bescuit i salsa, que ja arriba el Nadal. La lluna està glaçada, la nit no pot roncar, i a l'alba la rosada ja no sap degotar. Abric, guants i flassada, l'estrella que vendrà. El gebre i la fumassa conviden a somiar. Un foc a la foguera, llumetes al portal, cançons, ucs i rialles, que ja som al Nadal. Molt bones festes festes i molta de salut per tothom que no falti.
Jo no sé què li he de dir, anem segura, cada dia me sorprèn més. Hem parlat d'economia, hem parlat d'educació, hem parlat de tot, i l'altre dia m'envia aquesta rondalla, aquesta cançó composada seva. Em segura, bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
A veure.
Avui s'ha despertat aquí a Santa Eulària amb llebre.
Què dius ara? Sí, t'has trobat gel?
Ben... Sí,
sí, sí.
Llebre.
Escolta, quantes coses fas tu, home?
No les puc comptar així tot d'una.
Quan te vaig veure cantant? Vaig flipar molt, Emma. Sí, 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 m'ha agradat molt. Bé, te fitxarem. Ara que tenim projectes nous, hem de parlar, tu i jo. Ja ho comentarem, d'acord?
Serà un plaer.
Emma, centrats en el que és grup d'educació alternativa d'Eivissa, amb això, i fent una mica de repàs al que deia a diverses amistats que han fet fent aquestes emissions, no?, de Flors en el Desert, podrien recordar quan vareu néixer, vosaltres, i per què vareu néixer?
Nosaltres vàrem néixer l'estiu de 2016, que un dia tot d'una ens vam reunir 17 famílies amb unes inquietuds en comú i volíem crear un espai on fer activitats en família amb una mirada amable cap a la infància.
Sí. I això per què? És una rèplica a alguna cosa?
És una necessitat, no? Són unes famílies que busquem unes opcions educatives que no trobàvem al nostre entorn, i donat que no existien, vam pensar que les havíem de crear.
Val. Hi ha una cosa que jo crec que és deure d'aquesta emissora, d'una emissora pública d'àmbit autonòmic, i és establir ponts, no?, entre el conjunt de ses illes, d'una banda cap a l'altra, de l'altra banda cap a l'altra, etc. És cert que gràcies a la vostra participació a Flors en el Desert hi ha hagut gent d'altres illes que s'ha posat en contacte amb vosaltres, que feis feina des d'Eivissa?
Sí, de Mallorca, concretament.
Sí. I en motiu de què? Com ha estat això?
Una persona, per exemple, que ha de venir aquí a Eivissa a fer feina l'any que ve... Uh-huh. I buscava un indret o un espai on contactar amb altres famílies perquè té un infant petit, i algú li va dar el nostre telèfon, així que ens va contactar.
D'acord, no deu ser una persona que fa feina en la docència?
Creiem que sí.
Val, és que clar, hi ha molt de professorat mallorquí que té les primeres destinacions a Eivissa, és un clàssic això.
Sí.
És així. Escolta, si m'haguessis d'explicar allò que ha estat més... amb allò que et sentiu més orgullosos, orgulloses a dins el GES, Grup d'Educació Alternativa, del que heu anat fent aquests primers anys de vida, que és allò que et significa, allò que representa allò que voleu ser.
Ahà. Doncs mira, la setmana passada, fent un poc de valoració, vaig tenir diverses aportacions de tots els socis i sòcies i m'han dit algunes coses com això, no?, que fer aquest paper de punt de trobada d'intercanvi i transformació per a famílies, educadors, totes les persones que estan treballant o fent criança i educació i que tinguin un espai on trobar-se, no? Així com activitats puntuals, vam fer una que es deia Silenci als parcs, uh-huh, que era demanar als pares i mares que estiguessin en un banc seguts, tranquils, i que es relacionessin amb els seus fills en silenci.
En silenci?
Uh-huh.
I com va ser això? I per què?
Va ser superpolit.
Sí?
Sí, perquè a voltes parlem massa, no? I fem unes profecies amb els infants.
Jo és que si no ho faig m'atreuen de sa feina, Emma.
Però amb els infants, els parcs són ambients perfectament preparats on hi ha un espai per pares i un espai per infants. Llavors, només si respectes això,
sí,
els infants poden florir amb molta més plenitud.
És a dir, els adults haurien de callar una micona més.
Sí, seria interessant. Callar i observar.
I observar. D'acord, d'acord.
Després hem fet l'activitat llana i punt de teixir en contacontes i fer neta la llana i tot el món de la llana i el teixit.
Aquí va ser on varen començar estranyes vincles entre nosaltres i vosaltres, eh? Sí, sí, juntament amb Jesús en Transició ho vareu organitzar, no, això?
Sí, les dues entitats, i això va ser un èxit. I també grans i petits, que són güelos, padrins, avis i infants treballant la terra. I aquest contacte intergeneracional és un dels nostres punts forts perquè creiem que hi ha massa coses que no estan al seu lloc. Llavors, és una oportunitat i és l'hora, i la situació ens convida, no?, a anar tornant cada persona al seu lloc. Dins la família, cadascú té una funció i no s'ha de tenir por de representar allò que sou en dignitat. És a dir, tenim moltes güeles criant els nets, per exemple, mares fent de germanes grans, pares fent d'amics, fills grans criant els fills dels seus pares, petits. Llavors, seria qüestió de que cadascú fes el seu paper. Una mare és una mare, un pare és un pare, una güela és una güela.
Sí.
I un fill és un fill.
Sí, sí, sí.
I només
sí,
amb
sí.
Això ens hem adonat que guanyem molt equilibri familiar.
D'acord, d'acord. Això no ha de ser fàcil de canviar, però, no? Perquè quan hi ha uns rols que s'han anat enfortint, pel motiu que sigui, després redreçar-los no és senzill, no?
No, perquè ens hem sortit del carril. Llavors, simplement és anar tornant. Anar tornant i anar fent. I tothom qui li interessi fer això té, com em va dir un pare l'altre dia, que en el GEA tenim, diu, una entitat seriosa, humana i propera, on trobem propostes familiars amb una mirada respectuosa i amable cap a la infància.
Val. Sí, sí, sí. Sí. Més cosetes que heu fet?
Els cicles Criarte, que eren uns cicles de xerrades, uns punts de trobada, converses i transformació, que van parlar d'art, de criança, d'etapes infantils, de diverses coses, i també va ser un èxit, això.
D'acord. Heu fet cosetes, així mateix? Bastant. Perquè sou molt joves, Emma?
Sí, segons en qui m'ho comparis, però sí. Sí,
però acabeu de néixer com a entitat. En 2017 és aquí, són 3 anys. En 3 anys moltes de vegades te col·loques una miqueta i fas un parell de coses, però ja en duis moltes. I hi ha coses en cartera encara? Hi ha coses en gelera?
Hi ha coses en gelera, sí.
Sí.
Ahir em va dir una companya, precisament, quan vaig preguntar propostes per parlar avui per la ràdio, i quina és l'activitat que més sòlida o més satisfactòria per valtros, i una d'elles em va dir la força del nostre desig per un món més amable.
Carai, quasi res. Necessari, necessari. Sí.
I propostes a sa gelera que tenim ara per mort de la situació que hi ha amb la Covid-19, ens fa falta, trobem a faltar aquestes trobades de socis i simpatitzants en família, on simplement quedem per quedar, per saludar-nos, per conversar a l'aire lliure, i per veure els nostres infants jugar i gaudir.
D'acord.
I tenim també un nou cicle d'activitats familiars que vam estrenar precisament aquesta tardor, però que amb la Covid està un poc a mig gas, que es diu Convivències, que són activitats en família i, per exemple, un curs de clown, pares, mares i fills i filles, i un taller que és netejar amb els infants. Perquè està la cosa de que si els apartem de les tasques de la llar perquè els productes de neteja són perillosos, després volem que els 14 anys netegin i recullin, i això no va així.
Tens tota la raó.
Llavors, manera d'integrar-los
això ho hem d'arreglar, perquè si no...
A casa, com una manera normal, és utilitzar productes de la neteja que els infants puguin utilitzar. I...
Ostres, molt ben vist, això. Ostres, ara m'acabes d'obrir, bé, una porta a la felicitat. Jo, que me passes dia fent net, perquè embrut molt, no és perquè sigui molt net, embrut molt i he de fer net molt.
Sí, vaja.
Sí.
I després també un grup de mares, que és un grup anomenat Mares, que és Recolzament i Investigació a la Maternitat.
Ahà.
Que ho fan a Cristina, que és psicòloga.
D'acord.
I també destacar que tot el que ha dut a la Covid també ens ha dut una cosa, que és seguir fent propostes per educar i viure a l'aire lliure, que nosaltres ja ho fèiem, però que ara amb la Covid es fa més necessari.
Clar.
I que hi ha grans avantatges pel fet de viure a l'aire lliure i educar a l'aire lliure. I per allà pel nord d'Europa hi ha unes guarderies en el bosque que diuen que allà la temperatura és de menys 5 graus habitualment i passen al matí amb els infants al bosc.
Sí.
I a Alemanya, les mares de dia, si la temperatura és més alta de 2 graus sota zero, han de passar mínim 2 hores a l'aire lliure cada dia.
Carai, sí, sí.
Llavors, clar, aquí ho tenim molt bé.
Home,
el clima t'acompanya.
T'ho diràs.
I vaig parlar fa poc amb una mestra d'una escola aquí d'Eivissa i em va dir que aquest any, enguany, han decidit fer classe i activitats a l'aire lliure i han trobat que no se'ls ha constipat ni els nens ni les mestres.
Clar, que és gran temor, és aquell. Sí, sí, i tant, i tant. Emma, he d'anar passant altres coses. Més projectes que tingueu allà per anar referenciant ràpidament?
Així, tornar als tallers de llana i punt amb contacontes quan es pugui, tallers d'equilibri en les dinàmiques familiars, el que hem dit abans.
Sí.
D'anar posant les coses al seu lloc. Les mares i pares de dia, que quan vam començar el 2017 només eren 3, i avui dia són 9 mares i pares de dia GEA en actiu, i han posat ja en marxa les seves xarxes socials, @madresipadresdediaGEAIvissa, si els voleu trobar.
Uh-huh.
Després també estrenar i seguir produint Ràdio GEA, que hem creat.
Ràdio GEA, això és important. heu fet una ràdio.
Sí.
Que són podcasts. D'acord. I com vos trobarem?
De moment, a la nostra pàgina web, que encara està en procés d'elaboració, però ja es pot veure, geaeivissa.org, i allà només tenim penjat el primer podcast de presentació, que parlem sobre què anem a fer i què esperem de Radio Gea.
D'acord, gea.org, eh?
Sí.
D'acord, en GEA en el principi, GEA.
Sí.
Perfecte. I d'aquest grup d'educació alternativa, alguna coseta més, Emma?
Alguna coseta més?
No, ja n'hi ha prou, eh? Més carregada de coses. Ja n'hi ha prou. Escolta, quan tornis a enregistrar una rondalla o una cançó teva, me la passaràs, per favor?
Sí, evidentment, i tant.
Sí.
Que n'hi haurà més.
Dos tenies a família ben entretenguda, tu. Vinga.
Sí, col·laboren.
Emma, moltes gràcies per totes les vegades que has estat amb nosaltres i a veure si ara que començarem amb projectes nous també podem saludar-te de tant en tant, d'acord?
Perfecte. En nom del GEA, David, eternament agraïts per la oportunitat que ens has donat de sortir una finestra a totes les Illes Balears i desitjar un feliç i pròsper 2021.
Igualment. I en vestiu mos tornem a veure fent torrades amb, com era allò, cuinat solars, no? És vera, que en vàrem parlar també.
Val. Sí.
Vinga, ànim.
A cuinar amb el sol. Una abraçada.
Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu. Adéu.
Flors en el desert. Un conjunt d'individus.
Bon Nadal. Oli verderol. Suau com una ploma. Viu com un ocell. Per trempar i per a guiar. Denominació d'origen oli de Mallorca. Ecològic. Web oliverderol.com. Amb el suport del Departament de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca. A l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, cada persona importa. A l'IMES fem feina perquè la gent gran pugui envellir amb dignitat, perquè les persones amb discapacitat puguin millorar la seva qualitat de vida. Aconseguim una segona oportunitat per a les persones en risc d'exclusió social i per als infants més vulnerables i les seves famílies. Gràcies als més de 2.000 professionals, entitats i voluntaris que ho fan possible. Perquè cada persona importa. Consell de Mallorca.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu, tota la música clàssica a IB3 Ràdio.
El pròxim 4 de gener, el darrer vol a Formentera patirà una terrible mutació. Es traslladarà a les 6 del matí i es transformarà en... el primer vol a Formentera! El nou programa despertador d'IB3 Ràdio. Si no t'hi veus amb cap, pots seguir dormint. Primer vol a Formentera. A partir del 4 de gener a les 6 del matí a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona.
IB3 Ràdio et desitja bones festes.
Flors en el desert, un món multicolor.
Som foc tots dos.
Vinga, ha arribat el moment de recuperar fragments de Los Reyes del Camino, aquest projecte radiofònic que s'ha anat elaborant, s'ha ve elaborant des d'Espace, aquesta entitat de referència i quanta atenció a persones amb paràlisi cerebral, i en el que són les instal·lacions de Mallorca, hi ha un equipasso que mos ha anat oferint entrevistes enregistrades que han passat una miqueta per perfils molt diversos. Aquesta l'han volgut recuperar, un fragment no gaire llarg, perquè se posen seriosos. Parlen de qüestions socials i polítiques, diríem que de primer ordre. Varen entrevistar en Joan Francesc Canyelles, ets balla de Marratxí. Mireu aquest trosset com van.
Compina voltes sobre el braç de corrupció que existeixen a Espanya.
Bé, el tema de la corrupció política és un tema molt greu i que la veritat és que s'han de parlar totes les mesures per evitar-ho. També s'ha de tenir en compte que són uns determinats casos molt concrets i que evidentment s'han d'erradicar de la nostra societat, no? Jo crec que actualment s'estan parlant moltes mesures perquè precisament no hi hagi aquest marge. S'ha de tenir en compte que quan se manegen dobles públics són dobles de tots, i aquests dobles de tots són dobles que han de passar tots els controls perquè se gastin d'una manera adequada. I se gastin d'una manera adequada i, a més, se gastin per bé de la comunitat, que sigui una cosa d'interès general. I en aquest cas crec que s'estan posant moltes mesures, mateix la nova llei de contractes, moltes mesures que nosaltres, la gent de vegades no ho entén. Nosaltres no podem fer el que volem, sobretot bé, que són de tots, sinó que senzillament les han de gestionar d'una manera racional, adequada, i a més han de justificar tots els gastos que fem de les coses que gastem.
¿Qué piensa sobre el turismo en los últimos años? ¿Cree que puede perjudicar a los mallorquines?
El turisme a Mallorca és una de les fonts d'ingressos més importants que tenim a l'actualitat. Però sí que és veritat que hi ha un debat a veure si ha arribat a la màxima ocupació que pot tenir Mallorca i que ja mos pugui perjudicar els propis mallorquins, no? Aquest debat és un debat que està obert. Sí que és veritat que enguany han vengut menys turistes i que s'ha allargat més la temporada. No s'ha concentrat tant en l'estiu, sinó que actualment, per exemple, ara que el mes d'octubre, tenim més turisme des que teníem l'any passat, perquè s'allarga més. Una de les coses que dona aquesta sensació de que ve molta gent i que venen a mateix temps són els creuers que venen, diguéssim, en el port de Palma, perquè desembarquen tots junts i, diguéssim, per dir-ho de qualsevol manera, visiten la ciutat. Però també és veritat que donen vida a la ciutat i crec que hem de trobar un equilibri entre el turisme que vengui però també que nosaltres puguem respirar com a mallorquins, puguem respirar dins la nostra ciutat i el nostre entorn. És important el tema de la conservació del medi natural, del paisatge, del medi natural, de les platges, perquè si no, tanta gent, en el final arriba a pola tot fins a dalt de tot.
Marratxí se ve afectado por pisos de alquiler turístico no regulado?
Bueno, a Marratxí tenim 900 places de lloguer turístic. I aquestes 900 places, hi ha una part importantíssima, aquestes 900 places estan regulades i estan autoritzades. Sí que és vera que hem detectat que en algun cas, com passa per tot, que fan lloguer turístic sense tenir les diferents autoritzacions. Però no tenim gaire constància de que hi hagi molt de casos en aquest sentit.
¿Cómo está el precio de los alquileres en Marratxí? ¿Cree que cualquier persona puede acceder a un alquiler?
Molt bona pregunta, Marga, molt bona pregunta. Crec que el preu de lloguers, una de les coses que m'ho influeix moltíssim, també va relacionada amb la pregunta que feies anteriorment, no? Del turisme. Per què? Perquè el lloguer turístic el que ha fet ha estat encarir els preus de lloguer per la nostra gent, per la gent que viu a Mallorca. A Marratxí el lloguer està molt car. Te porto d'exemple que, per exemple, en el Plana de Tesa, on es pot dir que per menys de 700-800 euros en el mes no trobes absolutament res. No hi ha pisos per lloguer. Qualcun que de 8, tot d'una se lloga. Un pis en dues habitacions en el Plana de Tesa, 900 euros, 1.000 euros cada mes. Està caríssim, caríssim. És evident que en la pregunta que fes, de voler si tothom hi pot tenir accés, te diré que no. No tothom hi pot tenir accés, no tothom pot pagar aquests 900 euros, aquests 800 euros cada mes diguéssim, per tenir una vivenda digna. Per tant, és un problema important aquest de lloguer, molt important. Si cau la
nit aquí serà... Curiós, escoltar aquesta entrevista en Joan Francesc Canyella. Ja fa més d'un any que els hi varen fer, que el varen entrevistar a los Reyes del Camino, i els temes que tocaven llavors són del tot vigents. El que passa és que n'hi ha alguns que amb això de la pandèmia han quedat com adormits, no? Allò dels creuers, evidentment, la intensitat no és la mateixa. El problema del lloguer, lamentablement, continua sent un problema, i ara que hi ha tanta gent que ho passa magre, imagineu-vos, és vera que ha baixat una mica el lloguer, però comparat amb la situació d'emergència social que estan vivint, la veritat és que ho ha fet poc. L'accés a l'habitatge continua sent un problema i gran. Idò, los Reyes del Camino també varen entrevistar en Pau de Bon. No feia gaire que Antònia Font, ja ho sabeu, en Pau de Bon, el vocalista, el cantant d'Antònia Font, idò, no feia gaire que el grup s'havia separat. Evidentment, d'això també en varen parlar.
¿Por qué se disolvió la banda?
Bueno, mos varen dissoltre perquè tot té un camí, tot té un inici i tot té un final, i en qüestions... sobretot en qüestions artístiques, nosaltres concebem un grup o un quadre o el que sigui, qualsevol tema artístic el concebem com una manera d'expressar-te i de dir alguna cosa, no? D'expressar alguna cosa pues, a la societat o en el missatge que tu vulguis donar. Arriba un moment que nosaltres no mos volíem repetir, que vàrem veure que el que nosaltres volíem transmetre, el que nosaltres volíem dir ja estava dit, no? Va ser molt complicat perquè ho varen deixar en un moment que el grup funcionava molt bé, teníem molt de concerts, teníem molta gent que venia a veure'ns i econòmicament també es funcionava molt bé, però els projectes artístics per nosaltres va anar per damunt tots aquests altres aspectes.
¿Te has planteado alguna vez volver con Antònia Font?
Segurament qualte any tornarem a fer qualte concert, és molt possible, perquè no estan variats ni res, i segurament es tornarà a pellar un poc les llanes, no? Fer gires com les que fèiem segur que no, perquè tenim família i tenim nens, i és complicat combinar pues, estar 4 dies a fora de gira o una setmana o 2 setmanes a fora i, amb la família, però sí que el millor qualte any mos juntam i fèiem qualte concert per temors fallanes, ja està.
¿Qué echas de menos de la vida de músico?
Bueno, la vida de músic te dona una llibertat de temps, no sempre quan vols, però sí que tens temps per fer moltes altres coses, i te dona pues, una satisfacció artística, i això, com deia antes, hi ha molta gent que li agradaria tenir-la i no hi pot arribar, no? Sí, satisfacció artística és el que més m'ha donat i el que més enyora ara mateix.
¿Qué opinas del panorama musical mallorquín y sobre la música de hoy en día?
A Mallorca sempre hi ha hagut molt bon grup, sempre, des de sempre. La música a Mallorca sempre està molt viva i sempre han sortit grups i sempre hi ha hagut molt de moviment. El problema
i d'així anava la conversa amb Pau de Bon. Feia poquet que s'havia separat, s'havia dissolt la banda, Antònia Font, i el que dèiem, tot això ho hem volgut recordar perquè mos ha acompanyat en moltes emissions de Flors en el Desert, i també per saludar a la persona que ha estat a la vora de Los Reyes del Camino, fent-li aquell suport tècnic de coordinació imprescindible perquè el projecte arribés a bon port. Ella és la Patricia Álvarez, responsable de comunicació d'Espace.
Flors en el desert. Projectes per compartir.
Patricia Álvarez, bon dia, com estem?
Hola, bon dia, David, què tal?
Patricia, com van les coses per Espace? Què se pot fer i què no?
Bueno, ara mateix no es poden fer moltes coses. Realment, ara aquestes vacances de Nadal no s'ha pogut fer al campus de Nadal. I estem treballant amb grups bombolla, tant a l'escola com a centre de dia residència.
D'acord, i Los Reyes del Camino, hi ha possibilitat de que continuï? Aneu enregistrant cosetes?
Bueno, Los Reyes del Camino continuarà, no potser en format podcast, potser tornem al 2021 una mica reinventat. Ja,
d'acord.
Ja veurem, potser en un format més audiovisual, alguna cosa així, ho hem de pensar.
Format audiovisual? Què dius?
I
de què se tracta això? Que seran vídeos així?
Potser sí, estem pensant possibilitats, perquè clar, pensa que ara des del març es va aturar.
Sí.
Amb el confinament i després per la situació generada per la Covid, clar, com et deia, no? Es treballa per grups bombolla, cada taller o cada nucli de persones usuàries, i els membres de l'equip eren de diferents tallers, no? Diguéssim, érem diferents persones.
Uh-huh.
I clar, això ara no pot ser viable. Llavors hem estat pensant maneres de connectar, de retrobar-nos, que no siguin presencials.
Val, d'acord.
A través de connexions online, de Zoom, ja veurem.
Val, en tot això, Patri, una de les coses que volíem saber, conèixer, que mos contessis tu, no? És un projecte com aquest, d'una persona que fa feina en l'àmbit de comunicació, que li aporta? Perquè no és una feina convencional. Estàs fent un programa de ràdio, entre moltes altres coses, eh? Però estàs fent aquest programa de ràdio dins Espace, amb un col·lectiu de persones que no sempre té possibilitat d'expressar-se a través d'aquest canal. Com ho vius? Què te dona això?
Em dona moltíssim, moltíssim. Pensa que, bé, jo quan vaig entrar a treballar a Espace, ja m'ho van proposar des de l'inici, portar el taller de ràdio.
Uh-huh.
És a dir, jo a part de com a periodista i comunicadora i tal, i tots els temes que implica ser periodista i portar la comunicació corporativa d'una entitat, em van proposar el taller de ràdio. Jo ja havia fet ràdio al meu poble, a Barcelona, i havia treballat molt en l'àmbit social.
Uh-huh.
Per tant, per mi va ser una mica com barrejar molts interessos, saps?
Sí, sí, sí. Coses sí, sí.
Que m'interessaven molt. I al principi em va fer una mica de por, ho he de reconèixer. Al principi va ser com, uau, que complicat, a veure com ho fem, tot això.
Ja.
Però realment hi ha un equip darrere impressionant, les auxiliars, l'equip tècnic, que ha sigut molt fàcil. Al final ha sigut molt fàcil, i els membres de Los Reyes del Camino, bueno, són persones amb moltíssimes ganes des del primer moment, i ganes de millorar. I l'evolució s'ha vist, jo crec, clarament, amb els programes. Des del primer, que va ser el 2018, diria, fins al darrer, jo crec que hi ha una evolució molt clara de tot.
Sí, tant, sí, sí.
Home, aporta moltes coses, ja et dic, o sigui, veure com evolucionen i com s'ha anat millorant el programa i els podcasts i tot això, crec que és el més important.
Jo te diré una cosa que transmeten ses entrevistes que mos arriben, que mos han arribat ens enregistraments, no? És allò de, i jo no sé si hi ha una miqueta, si se n'aprofiten un tant de lo que te diré ara. Veus una veu molt infantil, molt ingènua aparentment, no?, per part de ses persones que fan sa entrevista, però llavors li claven unes preguntes.
Clar, que no
tenen
vergonya.
Ara, sentíem aquesta en esbalda i ja sap com, els temes de corrupció, pam, a més,
sí,
sense
sí,
aquest
ja,
tipus de...
més polítics, veus?
Sí.
T'ho dic, sí, sempre ho recordem amb l'equip, sempre sí. Recordem aquesta entrevista i sempre pensem que tenim ganes de mi.
Sí, sí, a més sense cap tipus de protocol, a saco, pam. I dius, carai.
Sí, potser sí, és una mica el que tu dius, no? Potser hi ha entrevistats que venen i no saben una mica el que es trobaran, no?
Van ja.
a veure què em pregunta, a veure què em passa, a veure on surt això.
Sí,
i
sí.
Després, bueno, tenim un podcast que l'escolta molta gent i una part que surt a IB3 Ràdio.
Sí, clar, clar, clar. Escolta, per seguir-vos a partir d'ara, com ho poden fer? Aquest podcast, hi ha gent que possiblement no vos coneix, no?
Sí.
Com vos trobaran?
Doncs mira, ens poden trobar per les xarxes socials. Tenim Instagram, tenim Facebook i tenim Twitter, que és LRC Espace.
Uh-huh.
Si no busquen Los Reyes del Camino, el sortirà a la cerca. I de moment que ens segueixin per aquí. Jo crec que utilitzarem els mateixos canals de comunicació. Amb els nous formats que puguem fer.
D'acord, això serà de veure. I també dir-vos que estem treballant en la possibilitat de que aquesta veu que sentiu s'incorpori en el projecte radiofònic nou que farem en Araceli Bosch a partir del 4 de gener, al Replà. Vos acompanyarem de les 5 a les 7 de l'hora baixa i el dimecres na Patri posarà una mica de pos. I havien quedat dimecres, Patri? Perquè encara no tinc
ses...
Dijous, sí, has fet bé de dir-m'ho, vos?
Jo m'he apuntat dijous, però si dimecres no passa res, sí.
No, no, que sigui dijous. És que ja veus com anem, eh? Encara no tenim ses coses a lloc.
No passa res.
I de Patri, moltes gràcies per aquesta estona, per tot el que mos has anat enviant des d'Espace i a continuar.
I, bueno, vosaltres, ja et dic, nosaltres estem encantadíssims de tenir aquest espai, de que ens hagi donat aquesta veu i aquesta finestra i bueno, i tot el que ha significat per nosaltres, que moltes gràcies a tots.
Sí, ha estat un plaer. I de Patri, gràcies i fins aviat.
Fins aviat, ens veiem.
Adeu.
Adeu. But it feels so empty without me, so come on dip,
come on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit. Flors en el desert. Conviccions impecables. Bon Nadal.
Cossos, identitats, utopies, nova normalitat, passat, present, futur. Aquest Nadal llegim juntes la nostra contemporaneïtat. Vine a Esbaluar Museu i gaudeix de presentacions de llibres, tallers familiars, visites guiades i descomptes a la botiga. De l'1 de desembre fins al 8 de gener. Més informació a la web d'Esbaluar Museu.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. És molt dur haver de dir-te que no et pots seure a taula amb totes les persones que més estimes, que has de limitar la teva activitat professional, encara que ho estiguis fent tot bé, o que no has de donar abraçades. Però és més dur veure morir persones. Si salvem vides amb aquests esforços, hi haurà molts Nadals per celebrar, i tu ho hauràs fet possible. Gràcies.
Hola, sóc Joan Albert Lligonya, el director del Som Formentera. En nom de tot l'equip del programa us volem desitjar a tota la família d'oients d'IV3 Ràdio unes bones festes, una feliç entrada del 2021, que estem segurs que aquest any que estem a punt de començar serà molt millor que aquest que estem a punt de tancar. Bones festes!
Al darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
Dilluns analitzaran la situació epidemiològica i estaran pendents de l'anunci de possibles noves restriccions.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
Et sonen.
If you wanna live, ja no es complicaràs el temps.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'IV3Música.com, la posta musical online d'IV3. IV3Música.com.
IB3 Ràdio et desitja bones festes.
Flors en el desert. Persones que ho saben fer millor.
Idò sí, serà una salutació breu, però necessària. Volien retrobar en el darrer programa de Flors en el desert amb una entitat que, la veritat, mos desperta una gran admiració. Estan parlant de Siloé, aquesta entitat que té persones amb VIH-Sida i en situació d'exclusió social, la majoria, en moments, diríem que amb molts significats en la vida d'una persona. La majoria, moltes d'elles, són persones que estan vivint els seus darrers anys de vida, no? I allà, en les seves instal·lacions de Sant Eugeni, hi varen poder anar en una ocasió a veure la feina de primera mà, la feina que fan, i varen conèixer persones, com per exemple Ana Marga Vidal, que mos ha acompanyat en diverses ocasions. Marga, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, David. Bon dia.
Marga, com ha anat això d'aquests dies? Nit de Nadal... Heu pogut fer qualque cosa, si lo ve?
Sí, qualque cosa t'hem fet.
Sí.
Era més trist de lo normal, perquè aquest dia normalment, si lo ve, intentant que siguin dies alegres, però la gent que no té família, que està un poc tota sola, li costa més.
Clar, clar.
I enguany és que teníem família i no han pogut partir, perquè no podien... Havien de partir com a mínim 10 dies, i per una família, bona, una persona necessita 24 hores al dia, doncs 10 dies són molts. I encara estem així, més tancadets.
Clar, clar. Quanta gent hi ha ara a les instal·lacions de Siloé?
Està ple. Tenim 10 a Sant Eugeni i 5 a Palma.
D'acord. I els perfils quins serien?
Els perfils són persones amb discapacitat, sense recursos, i en risc d'exclusió social. La majoria venen del carrer o venen d'hospital que duen molt d'anys ingressats. I si tenen família, pues no poden o no volen fer-se un càrrec.
Ja. Jo en tot això, evidentment, sempre he mirat de que les persones que són usuàries, no?, dels vostres serveis siguin subjecte d'interès. Però amb això vos ho he de demanar directament, Marga, perquè a mi m'ha deixat estorat. Com duis vosaltres es fer feina durant tant d'anys amb realitats tan dures? Tu com ho fas? De tant en tant us heu d'airejar una mica t'escap, no?
Sí, sí, n'he pres, també. N'he pres... Home, totes les feines tenen la seva part. Jo també dic, si fos un metge d'urgència, no sé com ho faria.
Ja,
perquè
sí.
No seria capaç jo de dur rima que duen ells. Però, bueno, suposo que t'arribes a acostumar i... No li veiem nosaltres tant allà de dins, jo crec que no veiem tantes les diferències entre estar allà, la gent d'allà o la gent del carrer, la gent de fora. Perquè que allà a la fi són persones.
Sí.
I jo com que vaig començar d'alumne, però no sé, duc bastant d'anys, suposo que m'he acostumat a aquestes situacions. Després veig segon que i no m'he mut.
Ja, ja.
Ve d'aquí.
Sí. Hi ha una cosa que crec que és interessant s'exposar-la, perquè jo no sé si això té a veure amb el fet, no sé si n'estaràs d'acord, que de vegades la feina de Siloé mira que és important i mira que és complicada o complexa, no?, humanament, però de vegades queda com invisibilitzada. Creus que la pèrdua de consciència en relació als efectes de la SIDA o del VIH en tenen a veure amb això?
Hombre, el VIH és la gran oblidada. Se ve ja que és una pandèmia, perquè tot mundial sí. És de fa 30 anys, i amb el coronavirus sí que s'ha parlat molt de pandèmia, però amb el VIH és el gran olvidado.
Sí.
Per la tele no surt res, quan tu no t'interesses un poc de molta informació no la trobes,
ja.
No la mostren, està com una cosa així un poc amagada. I clar, això fa que siguem invisibles en aquest sentit.
Perquè per nosaltres fer-nos una idea i per explicar a l'opinió pública, les persones que són amb vosaltres, de quina manera es veia accida, els hi trastorna en sa vida? De quina manera els impacta?
Hombre, els nostres residents, la majoria, són gent que té 50, 40 i pico, 60 anys. N'hi ha molt que van tenir boom del consum. N'hi ha hagut d'altres que és per relacions sexuals, però sí que veiem que cada dia actualment el perfil canvia. La gent cada vegada més jove, I sol, Balears són la primera comunitat de tot Espanya des de fa un parell d'anys que estem en el rànquing número 1 de noves infeccions, i veiem que les infeccions de heterosexuals van a tope.
En tot això, fa unes setmanes, amb motiu del dia de Mundial de la Sida, no? I des de ja vàrem parlar amb el president d'Ales, bé, vàrem emetre una entrevista que li havien gravat entre setmana, i clar, ell representa un dels casos, diguem, exitosos, no? Venia de quasi deixar-hi la pell, perquè va viure els moments durs, no?, quan no hi havia medicació, però va veure arribar retrovirals, i ara és una persona que du una vida, diríem que plenament normalitzada. Què és el que fa que una persona pugui estar tan afectada en la seva salut com les persones que ateneu a Siloé i d'altres puguin haver arribat a d'una vida normal?
Home, nosaltres tenen, nosaltres a part de subvellatge, nostres residents tenen altres malalties associades. I també el tema de la toxicomania afecta molt més que subvellatge.
Clar.
Si tu has estat una persona que està... Jo no vull dir que tots els que consumeixen tenen ovellatge ni profet, sí. Però sí que a vegades el que duen és la vida de carrer.
Sí.
Tinguis ovellatge o no el tinguis. El que està clar que l'ovellatge després encara estàs més malaltat. Però jo sempre ho dic, en el nostre no se'l diu l'ovellatge, en el nostre se'l diu el carrer.
Sí.
El consum, no tots han consumit, per supuesto, però molt d'any de consum, molt d'any de carrer...
25-30 anys, ostres, això
això és cosa ho dur.
I tant.
Ho dur. I en canvi, clar, nosaltres no ens arriben els positius normalitzats, perquè les nostres cases estan per la gent que no té llar i clar, que està tirada en el carrer i tal. Per tant, les persones amb ovellatge normalitzades poden fer una vida perfectament normal, amb el tractament que hi ha avui en dia. Clar, nosaltres no ens arriben.
Clar, i aquestes persones que dius que han estat tant de temps en el carrer, vol dir que també han estat tot aquest temps sense cap tipus de medicació?
A lo millor no se la prenien quan tocava, perquè si tu estàs en el carrer no dus uns horaris, no dus... Va de ser que et té la vida, no...
Clar.
És un altre món.
Clar.
És un altre món. I clar, el medicament d'antes no són com els d'ara. D'antes te destrossaven, tenia molt d'efectes secundaris, els d'ara són una monada.
Sí.
El que passa que, clar, el carrer, dormir al carrer, menjar malament, no tenir horari, estar tot sol, de soledat.
Clar, jo és que amb això el que entenc és que, clar, ara parlam de sida i ho veiem com una malaltia crònica perquè hi ha retrovirals, però sí. Si tu no segueixes estrictament el que són les pautes per medicar-te,
no te serveix.
Continua sent la sida aquella d'un temps.
Clar, no te serveix. Clar. Has de dur el medicament, és vera que ara te tenen moltes pastilles, ara amb una en les 24 hores o cada 12 basta, però te l'has de prendre cada dia, la mateixa hora. Tothom ha pres antibiòtics a la seva vida per un constipat o per qualsevol cosa, i a vegades dius, ai, me l'he oblidat. I això que només t'has de prendre 10 dies, dues vegades en el dia, així tot t'oblides.
Sí.
Has de dur un bon ordre a la teva vida per medicar-te bé. De retrovirar els has de prendre bé, si no, no serveixen.
Clar, i llavors té aquest impacte que va tenir la sida en el moment àlgic.
Clar.
Sí, i tant. Idò, Marga, moltes gràcies per aquesta estona, gràcies per tots aquests anys en què ho ha anat passant per aquí.
Gràcies a vosaltres.
I estarem en contacte, d'acord? Que vagi molt bé i saluda a tot l'equip i a tots els residents de Siloé, d'acord?
Igualment, David, molta sort.
Una abraçada. Que vagi molt bé. Fins aviat. Adéu. I amb una miqueta de música arribarem en el butlletí informatiu i després tornarem per també retrobar-nos amb una persona que ens ha anat posant en contacte amb una altra realitat d'aquelles que són dures. És el conflicte del poble saharaui amb el govern del Marroc, i és que, ja ho sabeu, a final d'octubre varen iniciar la represa, se varen reiniciar determinades tensions entre el poble saharaui i militars marroquins, i salto al foc s'ha acabat. Tornem a estar en guerra, i torna a haver guerra entre el poble saharaui i el Marroc. Com estan les coses? Com està evolucionant aquest conflicte? D'aquí molt poc et mos ho explica na Catalina Rosselló, la presidenta dels Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears.
ventilador. Y en lugar de ir a la guerra, pero tocamos, pues tocamos, pues tocamos el bombo.
Baby.